Arroyo y Marc Rodríguez.
Bon dia, la tercera nit del diumenge en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél ha acabat amb almenys 8 detinguts. A Barcelona s'han repetit els enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra amb temes de contenidors i danys al mobiliari urbà.
Pel que fa als ferits, el servei d'emergències mèdiques ha atès 6 de caràcter lleu i s'ha tornat també a aixecar barricades, llançar pedres i destrossar vidres de locals i establiments, entre ells la redacció del periòdico al carrer Consell de Cent. La resta de mobilitzacions, a punts com Tarragona, Sabadell o Vall, s'han desenvolupat aquest cop sense incidents. Malgrat, mentrestant, Interior reitera que depurarà responsabilitats
tot
en el
seguit,
cas de la jove que ha perdut
el ple municipal
per l'impacte d'una bala de foam. De fet, el conseller Miquel Sàmper va més enllà i ha demanat una revisió urgent del model d'ordre públic a Catalunya.
Una proposta que surt en plenes negociacions dels grups polítics per possibles aliances del futur govern de la Generalitat. D'aquesta manera, arrenquem una vegada més les notícies en xarxa, avui divendres, dia 19 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassant també altres titulars.
El govern anunciarà aquest matí les restriccions que s'aplicaran a partir de dilluns en la lluita contra el coronavirus. El Procicat ha retardat la decisió davant l'evidència que s'ha frenat la millora de les dades. Salut ha advertit que no hi haurà grans canvis, sobretot pel que fa a la mobilitat.
A les darreres hores el risc de rebrot no ha variat ni un punt i la velocitat de contagi ha tornat a augmentar d'una centèsima. Els nous contagis s'han tornat a costar els 2.000 i s'han ocupat més llits a les unitats de cures intensives.
La Cambra de Comerç constata que l'ocupació es manté estable, però que s'alenteix la reducció de treballadors en expedients de regulació temporal al gener. El nombre d'empreses s'ha reduït a Catalunya més d'un 7,5% respecte al mateix mes de l'any passat.
La Federació Catalana de Futbol ha ratificat l'inici de les competicions que donen accés a categories estatals, inclosa la primera catalana, que arrencarà el 27 i 28 de febrer, malgrat que el 80% dels clubs no hi estava d'acord. L'ens federatiu també ha anunciat que està treballant perquè les empreses puguin fer les gradaries. Obrim àrea de serveis. A primer lloc volem saber quin temps farà de cara a aquest divendres i la resta del cap de setmana.
Bona tarda. Doncs,
amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Fernín. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs un dia més tornem a començar amb aquests núvols baixos que estan afectant a punts del litoral i per el litoral, fins i tot alguns estrats baixos cap a l'interior, i s'espera que es vagin trencant al llarg del matí i acabarà lluint el sol. Avui, de fet, al migdia s'espera de nou un ambient molt suau amb una temperatura màxima que podrà pujar fins als 18, 19 i 20 graus. I de cada tarda mantindrem molta estabilitat. Pel cap de setmana començarem bé i s'esperen ja alguns núvols, però sense massa precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara actualització de la situació de les carreteres i autopistes del país. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs destaquem sobretot a aquesta hora la densitat que es forma a la pota nord de la Corona de Barcelona. Un accident a la Ronda Litoral talla un carril per sortir de la ciutat. Això genera molta congestió per enllaçar des de la C58 també amb l'ús de la Trinitat i d'entrada des de la B20 a la pota nord de Santa Coloma. També cues en tots els sentits a la C31 a Badalona després de l'accident per anar cap a Mataró i aturades a la P7 a Barberà del Vallès en totes dues direccions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
De les sessions plenàries del dia 21 de gener i del 21 de gener.
Tercera nit consecutiva del denunç per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Els incidents més violents s'han registrat una vegada més a Barcelona, on els Mossos d'Esquadra han detingut almenys 8 persones per desordres públics i actes vandàlics. Pel que fa al balanç de ferits, han estat 6, tots de caràcter lleu.
Una vegada més hi ha hagut enfrontaments entre manifestants i la policia catalana al centre de la ciutat i s'han repetit les cremes de contenidors i també motocicletes, així com destrosses de vidres a establiments i també locals, entre ells la seu del periòdico al carrer del Consell de Cent.
Els llançaments d'objectes contra la línia policial i l'aixecament de barricades amb flames al mig de la calçada han estat una constant a diferents punts de l'Eixample. Uns aldarulls que durant una estona s'han concentrat davant de la mateixa Conselleria d'Interior. Entre els ferits, un agent dels Mossos d'Esquadra que va rebre una pedrada al cap al carrer Mallorca i ha calgut traslladar també dues persones més a centres hospitalaris, una amb afectacions lleus i una altra menys greu.
A banda de la mobilització de Barcelona, les protestes també s'han repetit una vegada més a d'altres punts de Catalunya, per bé que no han estat tan violentes. N'hi ha hagut a ciutats com Sabadell, Igualada, Valls i Balaguer. A Tarragona, unes 200 persones s'han manifestat de manera pacífica, però cap al final de la marxa, alguns dels participants han tombat i cremat contenidors a punts cèntrics com l'Avinguda de Catalunya. Davant dels jutjats, custodiats per un cordó d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, els manifestants han proferit consignes contra la policia i a favor del cantant. Després s'han traslladat a l'autovia A7, que ja estava tallada per una acció preventiva de la policia. No hi ha hagut detinguts ni tampoc ferits.
I amb aquest context de disturbis de fons, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, va demanar ahir una revisió urgent del model d'ordre públic de Catalunya que, segons va dir, s'hauria de fer un cop es constitueixi el nou Parlament de Catalunya amb aquesta nova legislatura. Amb tot, es va oferir a compareixer quan sigui necessari a la Diputació Permanent i també va lamentar que un manifestant perdés un ull durant les protestes, suposadament pel tret d'un projectil de foc.
La cobertura definitiva.
Una manifestació en el segle XXI no pot acabar amb una persona lesionada de gravetat. I això ha succeït aquesta setmana. Cal revisar de forma inajornable i urgent el nostre model d'ordre públic.
Els comandaments de la policia catalana expressen la seva preocupació per l'espiral de violència que està acompanyant aquestes protestes. El director general dels Mossos, Pere Ferrer, reitera que faran tot el que calgui i quan calgui per evitar incidents violents com els que s'han viscut aquests últims dies i destaca la complexitat que representa per ells poder actuar en aquest tipus de protestes.
De fet, el mateix Ferrer també lamenta profundament les greus ferides i la pèrdua de l'ull d'una noia i reitera que ja han obert una investigació interna per esclarir què va passar i si alguna gent va actuar incorrectament.
El que hem vist aquestes últimes hores no és normal i, per tant, segurament caldrà una anàlisi acurat perquè és fruit de moltes variables, una anàlisi multivariant que acaba generant doncs, que la gent acabi tenint aquesta reacció que en cas cas podem considerar com a tolerable. Lamentar profundament les ferides que ha patit aquesta ciutadana. Volem traslladar que ahir mateix ja vam iniciar una investigació per esclarir els fets, perquè aquest és el nostre compromís. Són uns fets greus.
Pel que fa a la situació dels arrestats, un jutjat d'instrucció de Barcelona ha decretat presó provisional sense fiança per un dels detinguts en els aldarulls de dimecres. Se l'acusa de desordres públics, danys, atemptat a l'autoritat i lesions.
I bona part de la resta ha quedat en llibertat després de declarar. A Lleida, els joves que havien passat a disposició judicial continuen amb una causa oberta per desordres públics i hauran de comparèixer al jutjat quan siguin requerits. L'advocat d'alguns d'ells, Josep Maria Pocino, denunciava el tracte que han rebut per part de la policia.
Tots els detinguts han presentat lesions. Cops de porra, un d'ells a la mandíbula, menor d'edat, i els altres a diferents parts del cos. No cal, no feia falta, no posaven resistència. És igual el que haguessin fet. Estem parlant d'un contenidor.
A Vic han quedat en llibertat els tres arrestats dimarts per desordres públics i durant la concentració de rebuig davant els jutjats. Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels concentrats. L'acusaven de desobediència a l'autoritat per no fer cas als agents que li demanaven que s'allunyés del cordó policial. Una hora després ha sortit en llibertat amb càrrecs. I per últim, a Girona continua la causa oberta per delictes de desordres públics, atemptat a agents i també lesions lleus i danys. La fiscalia havia demanat l'ingrés a presó preventiva per 3 dels 5 acusats, però finalment la magistrada ho ha desestimat. A les portes dels jutjats també hi ha hagut una concentració de suport.
Doncs des de l'associació Iridia, el seu codirector, Andrés García, diu que la resposta policial als aldarulls d'aquests 3 dies posa en qüestió no tant el model d'ordre públic com la necessitat d'establir un sistema d'investigació i de control dels Mossos. García creu que és una anomalia que siguin les associacions de defensa dels drets humans les que hagin d'obrir una investigació i no el propi cos de Mossos qui vagi fins al fons de la qüestió. Per Irídia és aquest el debat que s'ha de posar sobre la taula.
Si hi ha a l'octubre 2019 i van haver-hi casos com aquests de bala de foam al cap quan és una arma de precisió, com és que es torna a repetir? Nosaltres ho diem molt clar. El que cal revisar no és tant el model d'ordre públic de Catalunya, sinó el model de control, avaluació i sanció del cos de Mossos d'Esquadra, perquè podem tenir diferents eines policials, però si no tenim un sistema de control adequat i exigent, continuarà passant el mateix amb l'eina que sí.
I una altra concentració de suport al raper lleidatà Pablo Hasél s'ha viscut a Barcelona en les últimes hores en una convocatòria de l'Acadèmia Catalana de la Música. En aquest acte reivindicatiu, els congregats han anunciat que presentaran una petició d'indult per Hasél i l'acte ha destacat també la importància de preservar la llibertat d'expressió i també reformar el Codi Penal per evitar casos com el del cantant. És per això que han signat un manifest al qual s'han adherit fins a 65 entitats del món de la cultura. Un manifest que, per cert, ha estat llegit per diverses personalitats i artistes com Joan Fortuny, d'Elèctrica d'Arma, el també músic Gerard Quintana, l'actor Àlex Casanovas o Nacho Tarrés, que és portaveu de l'Acadèmia.
Trobarem les maneres de seguir treballant i fent el possible per una cosa tan bàsica com ens sembla que portar algú a la presó per la llibertat, o sigui, perquè senzillament ha expressat i, a més artísticament, el seu pensament, les seves idees, doncs ens sembla una barbaritat.
Si el rei fos demòcrata, el primer que hauria de ser demanar és la superfície d'aquests articles que avui també ens portaran a una moció d'urgència.
11 minuts ara del matí, el govern anunciarà avui a mig matí les restriccions que s'aplicaran a partir de dilluns en la lluita contra el coronavirus. La resolució vigent acaba diumenge i el Procicat s'ha volgut donar algunes hores més abans de prendre una decisió després de detectar-se una frenada en la millora de les dades.
Sigui com sigui, el mateix executiu ja ha anat advertint els últims dies que els canvis que es puguin acordar seran mínims davant l'alta pressió encara hospitalària que es manté en aquesta tercera onada. Òbviament, entre els sectors més pendents de qualsevol flexibilització hi ha la restauració, que ara mateix té limitat l'horari en els torns d'esmorzar i sopar i dinar, i també el comerç no essencial, que està obligat a tancar el cap de setmana, i els centres comercials sense activitat des del Nadal. Poca perspectiva de canvi és la que s'espera en canvi per la mobilitat. El toc de queda nocturn es dona per fet que continuarà vigent, mentre que semblen poques les opcions d'una ampliació del confinament limitat a la comarca des de fa gairebé dues setmanes.
I d'aquí a un mes farà un any que el sector de l'oci nocturn va tancar portes a causa de les restriccions per contenir la pandèmia. Avui ens volem fixar en el cas d'un establiment sabadellenc que reclama poder reobrir amb mesures com ara tests previs, aparells de desinfecció de l'aire o ventilació forçada. És una crònica als companys de la televisió de Sabadell.
Un exemple és la sala Lanús, al centre de Sabadell, tancada des del passat mes de març.
Pagant gastos, impostos... I, home, clar, no et surt mai a compte tenir tancat, i menys un any. Si haguessin sigut 15 dies, un mes, tapetes, com era al principi, però no saps quan tornaràs a obrir, tampoc. El pitjor és que no saps quan tornaràs a obrir.
Des de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals es defensa que els negocis de l'oci nocturn són capaços de gestionar grans multituds de persones de manera controlada i ordenada. Per dur a terme un procés més segur que permetés l'obertura dels negocis d'oci nocturn, es defensa que es podrien adoptar mesures eficaces com tests previs, aparells de desinfecció de l'aire, la ventilació forçada o l'ús de la mascareta. Moltes empreses es van haver d'adaptar a la situació de la pandèmia, però en el cas de l'oci nocturn no han sigut autoritzats a obrir. El sector ja dona part perdut l'any perquè la situació de la pandèmia no permet dur a terme aquesta activitat.
Consideracions municipals i econòmiques de la pandèmia al marge. El cert és que diversos investigadors han alertat d'una frenada de la baixada de casos i han apuntat que caldrà vigilar si això es consolida i acaba aturant la bona tendència dels últims dies.
En les últimes hores el risc de rebrot no ha variat ni un punt i la velocitat de contagi ha tornat a augmentar d'una centèsima. Ara mateix se situa en el 0,84, en una tendència ascendent, tot i que lenta, des de fa ara 3 dies. El nombre de contagis detectats pel Departament de Salut ha estat de 1.715 casos. Als hospitals, xifres irregulars que tornen, per exemple, a baixar el nombre de persones ingressades, però en canvi augmenta el de pacients a les UCI. I pel que fa a les defuncions, se n'han comunicat 59 persones persones mortes més. Per sort, els efectes de la vacuna són ja perceptibles a les residències. Allà, segons Salut, més d'un 80% dels usuaris ha rebut ja la segona dosi. Això s'ha traduït en un descens del nombre de contagis de més d'un 35% setmana rere setmana des de mitjans de gener. De fet, si comparem aquest període de tercera onada amb els contagis detectats en el mateix moment de la segona, hauria disminuït prop d'un 50% la incidència de contagis a les residències.
Sí, com sigui, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha confirmat que la tendència descendent és clara en el nombre de contagis de coronavirus. De tota manera, continua demanant que s'extremin les precaucions.
Queda ya poco, queda menos. Cada día que pasa es un día que ganamos a la epidemia. Y ahora es claro, tenemos una vacuna que además va llegando cada vez en más cantidad. Por lo tanto, es más probable que de aquí a pocas semanas estemos en una situación realmente buena. Pero lo que no podemos es hacer que estas pocas semanas que nos quedan se conviertan en un infierno, en lugar de en un camino tranquilo y relajado hacia una buena situación.
Analitzem ara la situació econòmica derivada de la pandèmia, perquè l'ocupació a Catalunya es manté estable en aquest inici d'any respecte del desembre del 2020. Són uns 2,5 milions de persones, malgrat que la caiguda al mes de gener ha estat del 7,8%.
Tot plegat s'extreu de les dades publicades aquest dijous pel baròmetre Cambra de la Cambra de Comerç de Barcelona. Ens ho explica el nostre company David Amador.
Malgrat l'estabilitat de l'ocupació, les mesures de les autoritats per frenar la pandèmia segueixen afectant el consum i el sector empresarial del país. En aquest sentit, el nombre d'empreses durant el gener d'aquest 2021 s'ha reduït d'un 7,6% respecte del mateix mes de l'any passat i se situen al voltant de 236.000 companyies. Pel que fa als treballadors en ERTO, són uns 157.000, una xifra una mica inferior al mes de desembre, tot i que encara molt per sobre del mínim registrat l'octubre de 2020. També s'ha incrementat el percentatge d'autònoms, un 16,2%, que han demanat alguna prestació fins al gener. Alguns indicadors econòmics, però, han millorat durant el mes de gener. La indústria ha reduït el ritme de caiguda d'activitat fins a un 1,6%. D'altra banda, s'ha reactivat el consum d'energia elèctrica i s'ha incrementat lleugerament la demanda d'aigua en dies feiners, aquesta fins al 0,4%. I durant el desembre, el baròmetre de la Cambra de Comerç de Barcelona també observa una petita recuperació de les pernoctacions per part de turistes locals. Per la seva banda, la baixada del nombre de passatgers a l'aeroport del Prat en aquest passat mes de gener ha estat del 88% respecte del mateix mes del 2020.
I encara en l'àmbit econòmic, centenars de ciutadans es van concentrar ahir al migdia a les subdelegacions del govern de les quatre capitals catalanes per reivindicar millores laborals i posar de manifest la situació precària que viuen molts col·lectius arran de la pandèmia.
Convocats per UGT i Comissions Obreres, entre les reclamacions demanen que s'apugi el salari mínim interprofessional, la derogació de les reformes laborals i de les pensions del 2013 i sobre la constitució del nou govern de la Generalitat, els dos sindicats volen que sigui fort per tal que es puguin aprovar uns pressupostos que tinguin en compte la situació de crisi social i econòmica derivada de la pandèmia i que, a més, apostin per destinar grans recursos a les persones treballadores i a les empreses per reactivar l'ocupació. Camil Ros i Javier Pacheco són secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres a Catalunya.
Cal un debat real del sistema de pensions. Debat real vol dir que el problema de les pensions no és el sistema, sinó els salaris i la precarietat laboral. Si hi haguessin més salaris dignes, si hi hagués més qualitat en el treball, cotitzaríem més i, per tant, el sistema no estaria en risc.
Aquí hem de donar respostes als més d'un milió de persones que han entrat al sota el llindar de la pobresa. Una situació que és insostenible en el segle XXI.
La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció contra Espanya pel deteriorament del Delta del Llobregat a conseqüència de l'expansió de l'aeroport i del port de Barcelona.
Brussel·les, de fet, ha enviat ja la primera notificació per reclamar mesures que protegeixin aquest ecosistema. L'executiu europeu veu insuficient la implementació del Pla Especial pel Delta del Llobregat i també creu que no s'està respectant prou l'àrea protegida per les aus. Ara Espanya té 2 mesos per resoldre aquestes diferències per aturar un procediment que, en última instància, podria acabar als tribunals. En la seva carta, la Comissió Europea alerta de la fragilitat de l'ecosistema del Delta del Llobregat, que té un rol crucial en les rutes migratòries de moltes espècies europees.
movida que sobre el paseo.
Ens fem ressò ara del malestar dels veïns de Torredembarra, un tarragonès, respecte a la sensació d'inseguretat que asseguren que estan patint. Més d'un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre davant de la casa ocupada del carrer Mimoses per intentar fer fora a les persones que hi resideixen. Allí s'han trobat amb un dispositiu de Mossos d'Esquadra i policia local que els han barrat el pas i s'han viscut alguns moments de tensió. Els concentrats havien participat minuts abans en una concentració veïnal que va reunir més de 300 persones a la plaça mossèn Joaquim Boronat. En aquesta s'ha reclamat a les administracions solucions per acabar amb els problemes d'inseguretat que diuen que es viuen a diferents punts del municipi.
I a Girona, l'Ajuntament ha engegat un projecte per detectar casos de violència masclista a les xarxes socials. La campanya s'adreça especialment a gent jove perquè amb la pandèmia els experts han comprovat que l'assetjament i el maltractament s'han traslladat a internet i també a les xarxes, les vies de comunicació que més fan servir els joves. És una crònica amb la informació dels companys de Televisió de Girona.
Els diversos confinaments i el toc de queda han acabat traslladant molts casos de violència masclista a les xarxes, sobretot entre els joves. És per això que l'Ajuntament de Girona, a través de les regidories de drets socials i de joventut, han engegat la campanya Desconnectem-ho.
Animo a tot el jovent de Girona a que participi d'aquesta iniciativa, sigui des de la informació o fins a la participació. És fonamental pel jovent disposar de les eines necessàries per poder fer front a aquests escenaris i comportaments d'assetjament.
La campanya es farà especialment a través d'Instagram i tindrà dues vessants. Una en què es demana la participació de persones que hagin estat víctimes d'aquest tipus d'assetjament i per altra el llançament de missatges informatius.
I ho fem en primera persona. Per què? Doncs perquè és molt important que ens vegin a prop. No volem una intervenció més alliçonadora. No, volem que sigui del tu a tu, que sigui propera.
Més enllà de fer aflorar casos i d'informar, el projecte pretén poder actuar en casos en què puguin necessitar ajuda. El projecte culminarà el dia 11 de març amb una taula rodona en què a banda de professionals es vol donar veu a persones que hagin estat víctimes d'aquest tipus d'assetjament. No...
La Federació Catalana ha ratificat l'inici de les competicions que donen accés a categories estatals. Aquest cap de setmana es reprendrà el futbol sala i el del 27 i 28 de febrer tornarà al futbol 11, inclosa la primera catalana, malgrat que el 80% dels clubs no hi estaven d'acord. L'ENS federatiu també ha anunciat que estan treballant amb la Secretaria General de l'Esport per a que la represa es pugui fer en públic a les graderies. I d'altra banda, la Comissió Interterritorial ha proposat a la Federació que es reprengui la competició amateur i de futbol base el cap de setmana del 6 i el 7 de març, sempre i quan s'aixequin les restriccions.
En bàsquet, clara victòria del Barça sobre els Alguiris en partit d'Eurolliga. Els blaugranes van apallissar els lituans per 86 a 62 i es mantenen líders. I d'altra banda, el sorteig de la Copa de la Reina de Bàsquet ha emparellat l'Espar Girona i l'Estudiantes als quarts de final. Una competició que es disputarà en format bombolla entre el 4 i el 7 de març a València. El quadre també determina que, en cas de superar els quarts de final, el rival de les gironines a les semifinals podria ser el vigent campió, el Perfumeries Avenida, sempre i quan guanyi el seu partit davant l'Encino.
I el Barça de Futbol Sala juga avui un partit decisiu i complicat a la Lliga de Campions. Juga a ser els quarts de final a partit únic davant l'Ajax de París, un dels rivals més potents de la competició. El campió de França compta a les seves files amb estrelles com Ricardinho, Ortiz i en Gala, i estan entrenats per l'exentrenador de l'Inter, Jesús Velasco. L'eliminatòria es jugarà a les 9 al Palau. El tècnic Andreu Plaza analitza així el rival.
Un entrenador que està acostumbrado a jugar partidos de este nivel y jugadores pues también, Bruno, Ortiz, Ricardinho, Mohamed, en fin, son jugadores de un nivel alto. Asentejevic, el portero, que es el portero de la selección Serbia, es un equipo hecho para ganar cosas, y evidentemente pues no hemos tenido mucha suerte con el sorteo, ¿no? Ni ellos ni nosotros.
A la Lliga Femenina 2 de bàsquet, l'Advisoria Maresme rep la penya després de guanyar a Girona i recuperar les bones sensacions. Tornar a casa, però, no ha de ser sinònim de relaxació. Ens amplien la prèvia des de Mataró Divisual.
Deixar enrere el partit contra el GEC amb el triomf a la butxaca és la millor manera de poder encarar el duel contra el Joventut. S'apropa a la recta final de la temporada i les matarondines volen lluitar per aconseguir les màximes ambicions.
Sí, jo crec que des del principi hem tingut clar i ho hem dit que la part alta era una miqueta la posició que nosaltres buscàvem, sobretot per l'estructura d'equip que havíem fet i per com veiem a les jugadores entendre les coses. L'objectiu a dia d'avui encara més és estar entre els quatre primers, i si poguéssim rascar el tercer lloc, doncs millor que millor.
Respecten molt un rival que va en alça des que va començar la temporada. Consideren que no serà fàcil i que pel fet de jugar a casa no es pot tornar a patir cap baixada de tensió.
Després de la victòria de dissabte passat, doncs l'equip ha agafat nous aires, no? Veníem d'un parell de partits una mica fluixos, de perdre també contra l'Almeda, i crec que doncs ens va anar bé la victòria per seguir creient en nosaltres.
El maig es disputa a partir de les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per Bàsquet en Joc de la Xarxa.
La Fundació Vilacases exposa al Castell de Vilaseca Agustí Centelles, testimoni d'una guerra 1936-1939. La mostra presenta 145 fotografies, entre les quals n'hi ha 35 d'inèdites que el seu fill Sergi va positivar a partir de negatius que no havien estat mai revelats. Aquestes tenen un valor incalculable i permeten contextualitzar molt millor la vida i obra del fotògraf. Des de que amb 13 anys va rebre la seva famosa Leica de mans del seu pare, Centelles va copsar com a reporter esdeveniments esportius, retrats o actes populars que el van convertir en un cronista excepcional de l'època.
La sonda Perseverance ja és a Mart, després de 7 mesos de viatge. El vehicle espacial ha recorregut més de 470 milions de quilòmetres i ha arribat a un cràter del planeta vermell. Ara aquesta sonda buscarà rastres de vida i també recollirà roques i sediments per analitzar la geologia del clima de Mart.
Normal que se apunte la gente. Yo me creía que hasta el cap va a contratar a Dios y madre, por decirlo así, ¿eh?
La xarxa de comunicació local. El 19 i 20 de febrer a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep la violinista Letícia Moreno i el director Pablo González en un concert ple de folklore i sons de l'Europa de l'Est.
Sonaran Zigan de Ravel, Rapsòdia de Bartók, la chanson número 1 de Manent i una de les quatre sinfonies de cambra de Shostakovich.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Nutrició amb Laura Crosas.
Cada estació ens aporta aliments diferents segons les nostres necessitats i per tal de mantenir la salut a cada època de l'any. A l'estiu trobem fruita i verdura amb força contingut d'aigua per refrescar-nos i hidratar-nos. Ara a l'hivern, en canvi, necessitem aliments que ens escalfin i reforcin el nostre organisme i sistema immunològic. Per tant, hem d'escollir aliments de proximitat per reduir l'impacte mediambiental i de temporada perquè seran més frescos, és a dir, menys temps en cambres, conservaran millor el seu gust i textura original, que si els consumim en altres moments de l'any, no seran tan cars i, a més, ens proporcionaran els nutrients que el nostre organisme necessita. Quins són els que podem trobar a l'hivern? És l'estació més freda de l'any i necessitem donar energia al nostre cos. Per això, és el moment on abunden els tubercles de sabor dolç i rics en midó, com la patata o el moniato, i les arrels, com el rave, la pastanaga, el nap, la xirivia o la remolatxa, ideals pels caldos, cremes, purés, ratllats en amanida o en forma de xips al forn. Són iguals importants les verdures de fulla verda, com els espinacs, bledes, enciam full de roure, endívies, api, porro o el fonoll, que ens ajudaran a elaborar brous depuratius i diurètics, o fer amanides tèbies. També les carxofes i les crucíferes, com tota la família de les cols, el bròcoli o la coliflor, que ens aportaran vitamines del grup B, la A i la C, minerals com el calci o el potassi, la fibra i d'altres components protectors. I no us oblideu d'omplir els plats de colors groc-taronja per assegurar els carotenoids presents en les pastanagues, carbasses o moniatos. I si parlem de fruites, quines ens ofereix la terra? Doncs és el millor moment dels cítrics, que són fonts interessants de vitamina C per tonificar el sistema immune. En són exemples la taronja, la mandarina, la llimona, l'aranja o el kiwi. Però també trobareu pomes que ens ajudaran a mantenir a ratlla el colesterol i a nodrir la microbiota. Si no us venen de gust crues, també podeu optar per fer compotes casolanes o al forn amb un polsim de canyella. No us oblideu que cada pot principal, les verdures i les hortalisses hi han de ser presents i, com a mínim, ocupar la meitat del volum de plat que menjarem. En quant a les fruites, les podeu consumir en qualsevol moment, per esmorzar, per picar mig matí o mitja tarda o per després de dinar o sopar, evitant així fer altres postres més calòrics i poc nutritius.
Dubto aquest error. Però sempre juguem amb els números, amb les xifres i és molt fàcil de fer.
La xarxa de comunicació local.
Ja les contrastarem. Xavi, que mena de problema.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Truquillo i Marc Rodríguez.
Cap mena de problema. Després, alcalde...
Bon dia. La tercera nit d'aldarulls en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél ha acabat amb almenys 8 detinguts. A Barcelona s'han repetit els enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra amb cremes de contenidors i danys al mobiliari urbà.
Pel que fa als ferits, el servei d'emergències mèdiques n'ha atès 6 de caràcter lleu. S'ha tornat de fet a aixecar barricades, llançar pedres i destrossar vidres de locals i establiments, entre ells la redacció del Periódico, al carrer Consell de Cent. La resta de mobilitzacions a punts com Tarragona, Sabadell o Valls s'han desenvolupat aquest cop sense incidents. Mentrestant, Interior reitera que depurarà responsabilitats en el cas de la jove que ha perdut un ull suposadament per l'impacte d'una bala de foam. De fet, el conseller Miquel Sampar va més enllà i ha demanat una revisió urgent del model d'ordre públic a Catalunya.
Una proposta que surt en plenes negociacions dels grups polítics per possibles aliances del futur govern de la Generalitat. D'aquesta manera, arrenquem un cop més el Notícies en xarxa. Avui és divendres, dia 19 de febrer, i al punt de 8:45 del matí repassem també altres titulars destacats.
El govern anunciarà avui a mig matí les restriccions que s'aplicaran a partir de dilluns en la lluita contra el coronavirus. El Procicat ha retardat aquesta decisió davant l'evidència que s'ha frenat la millora de les dades. Salut ja ha advertit que no hi haurà grans canvis, sobretot pel que fa a la mobilitat.
En qualsevol cas,
a les darreres hores el risc de rebrot no ha variat ni un punt i la velocitat de contagi ha tornat a augmentar d'una centèsima. Els nous contagis s'han tornat a costar els 2.000 i s'han ocupat més llits a les unitats de cures intensives.
La Cambra de Comerç constata que l'ocupació es manté estable, però que s'alenteix la reducció de treballadors en expedients de regulació temporals al gener. El nombre d'empreses s'ha reduït a Catalunya més d'un 7,5% respecte al mateix mes de l'any passat.
I en esports, la Federació Catalana de Futbol ha ratificat l'inici de les competicions que donen accés a categories estatals, inclosa la primera catalana, que arrencaran el 27 i 28 de febrer, malgrat que el 80% dels clubs no hi estava d'acord. L'ens federatiu també ha anunciat que està treballant perquè la represa es pugui fer en públic a les graderies.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Tercera nit consecutiva d'aldarulls per l'empresonament del raper Pablo Hasél. Els incidents més violents s'han registrat una vegada més a Barcelona, on els Mossos d'Esquadra han detingut almenys 8 persones per desordres públics i actes vandàlics. Pel que fa al balanç de ferits, han estat 6, tots ells de caràcter lleu.
I tot perquè un cop més hi ha hagut enfrontaments entre manifestants i la policia catalana al centre de la ciutat. S'han repetit les cremes de contenidors i motocicletes, així com destrosses de vidres, establiments i també locals, entre ells la seu del Periódico al carrer Consell de Cent. Els llançaments d'objectes contra la línia policial i l'aixecament de barricades amb flames al mig de la calçada han estat una constant a diferents punts de l'Eixample. Uns aldarulls que durant una estona s'han concentrat davant de la mateixa Conselleria d'Interior. Entre els ferits, un agent dels Mossos que va rebre una pedrada al cap al carrer de Mallorca i ha calgut traslladar també dues persones més a centres hospitalaris, una amb afectacions lleus i una altra de menys greu.
A banda de la mobilització de Barcelona, les protestes també s'han repetit una vegada més a d'altres punts de Catalunya, per bé que no han estat
estat tan violentes. N'hi ha hagut a ciutats com Sabadell, Igualada, Valls i Balaguer. A Tarragona, unes 200 persones s'han manifestat de manera pacífica, però cap al final de la marxa, alguns dels participants han tombat i cremat contenidors a punts cèntrics, com ara l'Avinguda de Catalunya. Davant dels jutjats, custodiats per un cordó d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, els manifestants han proferit consignes contra la policia i a favor del cantant. Després s'han traslladat a l'autovia A7, que ja estava tallada per una acció preventiva de les forces de seguretat. No hi ha hagut, en aquest cas, ni detinguts ni ferits.
I amb aquest context de disturbis de fons, el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, va demanar ahir una revisió urgent del model d'ordre públic de Catalunya que, segons va dir, s'hauria de fer un cop es constitueixi el nou Parlament d'aquesta nova legislatura. Amb tot, es va oferir a compareixer quan sigui necessari a la Diputació Permanent. I també va lamentar que una manifestant perdés un ull durant les protestes, suposadament pel dret d'un projectil de foc.
A tots i a totes, bé, la justificació...
Una manifestació... En el segle XXI no pot acabar amb una persona lesionada de gravetat. I això ha succeït aquesta setmana. Cal revisar de forma inajornable i urgent el nostre model d'ordre públic.
Pel que fa a la situació dels arrestats, un jutjat d'instrucció de Barcelona ha declarat presó provisional sense fiança per un dels detinguts en els aldarulls de dimecres. Se l'acusa de desordres públics, danys, atemptat a l'autoritat i lesions.
Bona part de la resta ha quedat ja en llibertat després de declarar. A Lleida, els joves que havien passat a disposició judicial continuen amb una causa oberta per desordres públics i hauran de comparèixer al jutjat quan siguin requerits. L'advocat d'alguns d'ells, Josep Maria Pocino, denunciava el tracte que han rebut per part de la policia.
Tots els detinguts han presentat lesions. Cops de porra, un d'ells a la mandíbula, menor d'edat,
perquè ho portem, perquè l'any 1950
i els altres a diferents parts del cos. No cal, no feia falta, no posaven resistència. És igual el que haguessin fet, estem parlant d'un contenidor.
A Vic han quedat en llibertat els tres arrestats dimarts per desordres públics i durant la concentració de rebuig davant els jutjats, els Mossos d'Esquadra han detingut un dels concentrats. L'acusaven de desobediència a l'autoritat per no fer cas als agents que li demanaven que s'allunyés del cordó policial. Una hora després han sortit en llibertat amb càrrecs. I per últim, a Girona continua la causa oberta per delictes de desordres públics, atemptat a agents i també lesions lleus i danys. La fiscalia havia demanat l'ingrés a presó preventiva per 3 dels 5 encausats, però finalment la magistrada ho ha desestimat. A les portes dels jutjats també hi ha hagut una concentració de suport.
Doncs des de l'associació Irídia, el seu codirector Andrés García diu que la resposta policial als aldarulls d'aquests 3 dies posa en qüestió no tant el model d'ordre públic com la necessitat d'establir un sistema d'investigació de control dels Mossos. García creu que és una anomalia que siguin les associacions de defensa dels drets humans les que hagin d'obrir una investigació i no el propi cos dels Mossos que vagi fins al fons de la qüestió. Per Irídia és aquest el debat que s'ha de posar sobre la taula.
La protecció, doncs, si ja a l'octubre del 2019 hi van haver-hi casos com aquests de bala de foam al cap quan és una arma de precisió, com és que es torna a repetir? Nosaltres ho diem molt clar. El que cal revisar no és tant el model d'ordre públic de Catalunya, sinó el model de control, avaluació i sanció del cos de Mossos d'Esquadra. Perquè podem tenir diferents eines policials, però si no tenim un sistema de control adequat i exigent, continuarà passant el mateix amb l'eina que sigui.
El govern anunciarà avui a mig matí les restriccions que s'aplicaran a partir de dilluns en la lluita contra el coronavirus. La resolució vigent acaba diumenge i el Procicat s'ha volgut donar algunes hores més abans de prendre una decisió després de detectar-se una frenada en la millora de les dades.
Sigui com sigui, des de l'executiu ja ha anat advertint, de fet, els últims dies que els canvis que es puguin acordar seran mínims davant l'alta pressió hospitalària que encara es manté en aquesta tercera onada. Òbviament, entre els sectors més pendents de qualsevol flexibilització i a la restauració, que ara mateix té limitat l'horari en el torn d'esmorzar i també dinars. I també el comerç no essencial, que està obligat a tancar el cap de setmana, i els centres comercials, que no tenen activitat des del Nadal. Poca perspectiva de canvi és la que s'espera en la mobilitat. El toc de queda nocturn es dona per fet que continuarà vigent, mentre que també semblen poques les opcions d'una ampliació del confinament limitat a la comarca des de fa gairebé dues setmanes.
Gràcies, nosaltres també votarem.
Més enllà del que acabi decidint el Procicat, hi ha municipis on la transmissió del virus és tan elevada que els ajuntaments ja fa setmanes que implementen les seves pròpies restriccions. A Solsona, per exemple, un brot entre un grup de joves ha obligat a tancar els equipaments esportius i l'escola de música. En el cas de Tàrrega, a l'Urgell, la Comissió de Salut revisarà avui si es poden flexibilitzar aquestes restriccions.
Fins aquest divendres, l'Ajuntament de Tàrrega no sabrà si podrà aixecar les mesures restrictives dels equipaments municipals, que a causa de la pandèmia fa dues setmanes que estan tancats. Si bé indicadors com el risc de rebrot ha baixat a 325 punts i la velocitat de contagi a 0,78, l'incidència de casos acumulats és de 173, una dada que des de la Comissió de Salut es té molt en compte.
Això vol dir que continuem en transmissió comunitària, que hi ha brots que continuen actius i que, per tant, per molt que hi hagi alguns indicadors que han millorat, que aquest que és la base fonamental pel tema de demanar-te, no, com a ajuntament, que apliquis mesures, que és que ha anat molt bé tota la setmana.
La biblioteca municipal continua només oferint el servei de préstec. Els museus estan tancats i el Teatre Ateneu ha suspès totes les activitats. S'han clausurat parcs, fonts i pavellons municipals.
Consideracions municipals de la pandèmia al marge. El cert és que diversos investigadors han alertat d'una frenada a la baixada de casos i han apuntat que caldrà vigilar si això es consolida i acaba aturant la bona tendència dels últims dies.
I tot perquè en les últimes hores el risc de rebrot no ha variat ni un punt i la velocitat de contagi ha tornat a augmentar d'una centèsima. Ara mateix és el 0,84, en una tendència ascendenta però lenta des de fa 3 dies. El nombre de contagis atacats pel Departament de Salut ha estat de 1.715 casos i als hospitals hi ha xifres irregulars perquè torna a baixar el nombre de persones ingressades, però en canvi augmenta el de pacients a les UCIs. I pel que fa a les defuncions, se n'han comunicat 59 persones mortes més. Per sort, els efectes de la vacuna, que sembla que són ja perceptibles a les residències. Allà, segons Salut, més d'un 80% dels usuaris ha rebut ja la segona dosi. Això s'ha traduït en un descens del nombre de contagis de més del 35% setmana rere setmana des de mitjans del mes de gener. I, de fet, si comparem aquest període de la tercera onada amb els contagis en el mateix moment, però en la segona, hauria disminuït prop d'un 50% la incidència de contagis a les residències.
I en aquest context, els experts epidemiològics recomanen fer sacrificis per no agreujar problemes econòmics futurs. En aquest sentit, alguns ja parlen de sacrificar la Setmana Santa per d'aquesta manera poder salvar el turisme durant l'estiu. Televisió de Girona ha parlat amb qui va ser secretari de Salut Pública durant l'inici de la pandèmia. Joan Guix.
Passi el que passi.
Davant de la millora d'algunes dades de la pandèmia, alguns dels sectors més afectats per les restriccions han començat a pressionar perquè hi hagi una obertura més ràpida. Des del sector sanitari, però, som més prudents i creuen que no ens hauríem de precipitar de cares a Setmana Santa. Una d'aquestes veus és la de Joan Guix, amb llarga experiència en la gestió de salut pública.
Ei, deixo molt clar que és opinió personal. Si volem salvar l'estiu, la campanya d'estiu, hem de sacrificar la Setmana Santa, perquè llavors si som capaços de no afluixar durant la Setmana Santa i aquests mesos que tenim per davant, igual podem salvar relativament la campanya d'estiu.
També afegeix que no es pot cometre el mateix error de Nadal, on el relaxament de mesures per les vacances va portar a la tercera onada, i alerta que per Setmana Santa encara no s'hauran assolit uns nivells de vacunació alts que justifiquin una relaxació.
Tot i així,
parlem ara de les conseqüències econòmiques de la pandèmia per explicar que l'ocupació a Catalunya es manté estable en aquest inici d'any respecte del desembre del 2020. Són uns 2,5 milions de persones que treballen actualment, malgrat que la caiguda al mes de gener ha estat del 7,8%.
Són algunes de les dades que s'han donat a conèixer, s'han publicat aquest dijous al baròmetre Cambra de la Cambra de Comerç de Barcelona. Ens ho explica el nostre company David Amador.
Malgrat l'estabilitat de l'ocupació, les mesures de les autoritats per frenar la pandèmia
pandèmia segueixen afectant el consum i el sector empresarial del país. En aquest sentit, el nombre d'empreses durant el gener d'aquest 2021 s'ha reduït un 7,6% respecte del mateix mes de l'any passat i se situen al voltant de 236.000 companyies. Pel que fa als treballadors en ERTO, són uns 157.000, una xifra una mica inferior al mes de desembre, tot i que encara molt per sobre del mínim registrat l'octubre de 2020. També s'ha incrementat el percentatge d'autònoms, un 16,2%, que han demanat alguna prestació fins al gener. Alguns indicadors econòmics, però, han millorat durant el mes de gener. La indústria ha reduït el ritme de caiguda d'activitat fins a un 1,6%. D'altra banda, s'ha reactivat el consum d'energia elèctrica i s'ha incrementat lleugerament la demanda d'aigua en dies feiners, aquesta fins al 0,4%. I durant el desembre, el baròmetre de la Cambra de Comerç de Barcelona també observa una petita recuperació de les pernoctacions per part de turistes locals. Per la seva banda, la baixada del nombre de passatgers a l'aeroport del Prat en aquest passat mes de gener ha estat del 88% respecte del mateix mes del 2020.
I afegim ara la valoració d'aquest informe de la mà de Carme Poveda, que és directora d'anàlisi econòmica de la Cambra de Barcelona. Senyora Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Aquestes dades que recullen en l'informe dibuixen un panorama molt negre? Estem davant d'una crisi molt profunda?
Bé, doncs les dades ens diuen que el mes de gener la recuperació s'ha estancat, degut, òbviament, a les restriccions que es van posar en marxa després de la temporada de Nadal, i s'ha afegit també les conseqüències del temporal Filomena. Però hem de dir que l'informe també diferencia entre dues tendències divergents, és a dir, no tota l'economia s'està comportant igual, i és molt important que això ho posem de manifest. Per una banda, tenim la indústria que s'està recuperant a bon ritme, en línia amb la recuperació del comerç internacional. També la construcció s'està recuperant, ho veiem amb les dades avançades de consum de ciment, però per altra banda tenim sectors molt afectats per aquestes restriccions, com som la restauració i el comerç, doncs que han aprofundit encara més la caiguda que en el mes de desembre.
Com s'explica aquesta certa recuperació del sector industrial quan el consum encara està a nivells bastant baixos?
Bueno, perquè hi ha una part d'aquesta producció que s'exporta a altres economies. Tenim una indústria molt diversificada, amb una part molt important del sector químic i sector farmacèutic, que són, i sector alimentació. A Catalunya tenim aquests tres grans sectors productius, que són sectors que no s'han vist tan afectats per la pandèmia com altres. Per tant, diguéssim que han pogut compensar les pèrdues del principal sector exportador que ha caigut, que és el sector dels vehicles, de l'automoció. Aquest seria, diguéssim, el sector més negatiu en l'evolució de les exportacions. Per contra, tenim, com deia, el sector farmacèutic o alimentació, doncs, que són sectors molt competitius a Catalunya.
Perquè fins on ens hauríem de remuntar per situar-nos, per trobar una situació similar o un context econòmic similar a l'actual?
No tenim precedents de caigudes de l'11,4% del PIB en un any. Podríem dir des de l'última guerra, de la Guerra Civil Espanyola. No?
Déu-n'hi-do.
En època de pau no tenim antecedents. És una crisi pandèmica, no és una crisi econòmica. És a dir, l'arrel de la crisi és la pandèmia i, per tant, l'economia i la situació sanitària van de la mà. Quan em pregunten què passarà a l'economia aquest any, la resposta és què passarà amb la pandèmia aquest any. És a dir, esperem que millori. Les previsions que fem els economistes és que la segona part de l'any hi haurà una recuperació intensa, que serà basada sobretot en el sector del turisme, però sempre i quan doncs tinguem una situació a nivell global bastant controlada la pandèmia i amb una població força vacunada. És a dir, no serveix només vacunar la població catalana o espanyola, sinó que també hi ha d'haver una part molt important de població europea vacunada perquè puguem haver aquests moviments turístics transfronterers, que són els que garantiran que l'economia es pugui recuperar a partir del mes de juliol, juny-juliol.
Perquè, senyora Poveda, aquesta relació tan estreta entre la situació econòmica i la situació de la pandèmia, ja ho apuntava ara, significa que un cop estiguem vacunats i comencem ja a veure la llum al final del túnel d'aquesta pandèmia, la recuperació econòmica d'empreses, de llocs de feina, hauria de ser molt més ràpida que en d'altres crisis econòmiques?
Sí, en principi hauria de ser molt més ràpida. És a dir, és veritat que hi haurà efectes permanents, que diem. És a dir, hi hauria una part d'empreses que no tornaran a obrir. hi ha una part de treballadors que no tornaran a treballar, dels que estan en ERTO, vull dir. Però pensem que és una part que pot estar molt acotada a determinats sectors que han patit conseqüències estructurals en aquesta crisi. Per exemple, el sector de les agències de viatge, el sector del turisme de negocis. Són sectors que probablement durant uns anys estaran en canvi estructural. Però la resta de l'economia hem d'esperar que es pugui recuperar de forma ràpida. Per què? Doncs perquè tenim també un estalvi envasat que durant aquests mesos no s'ha pogut gastar perquè no hi havien els comerços estaven tancats o perquè no han pogut viatjar. És a dir, hi ha una part d'estalvi que és molt important, que són 20.000 milions d'euros, que podrien passar a ser consum en el moment en què tinguéssim una situació pandèmica doncs, més controlada i pugui haver moviments, mobilitat, per poder viatjar, per poder sortir.
Doncs ens quedem amb aquesta perspectiva optimista. Carme Poveda, directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I encara en l'àmbit econòmic, centenars de ciutadans es van concentrar ahir al migdia a les subdelegacions del govern de les quatre capitals catalanes per reivindicar millores laborals i també posar de manifest la situació precària que viuen molts col·lectius arran de la pandèmia. Convocats pels sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, entre les moltes reclamacions demanen que s'apugi el salari mínim interprofessional, també que es derogui la reforma laboral i la de pensions del 2013. Sobre la constitució del nou govern de la Generalitat, els dos sindicats reclamen que sigui fort i que així puguin aprovar uns pressupostos que tinguin en compte la situació de crisi tant social com econòmica derivada de la pandèmia i que, a més, apostin per destinar grans recursos a les persones treballadores i a les empreses per reactivar l'ocupació.
Més qüestions. Ara l'Ajuntament de Lleida ha lliurat a 10 joves de la ciutat les claus de 4 habitatges cedits per l'empresa municipal d'urbanisme que prèviament han rehabilitat. Ens amplien aquesta informació els companys de Lleida Televisió.
Una actuació que s'emmarca dins el projecte de masoveria urbana que l'EMMU i l'associació Obrim Portes per l'Habitatge Social van signar al juliol.
Han sigut 4 habitatges que tenia l'EMMU, en què s'ha fet en algun d'ells una rehabilitació integral i hi ha hagut processos també molt interessants de formació en paleteria, en electricitat, en muntar pladur, en fer totes les instal·lacions, en altres habitatges que requerien menys rehabilitació.
Els joves han agraït l'oportunitat que els ha ofert aquest projecte.
Portem uns 3 mesos o així amb tot el procés, perquè amb tot això del Covid doncs, ens ha retrasat bastant i hem estat bastant temps així liats amb falta de material.
És la primera vegada que la paeria opta per aquesta fórmula.
La Federació Catalana de Futbol ha ratificat l'inici de les competicions que donen accés a categories estatals. Aquest cap de setmana es reprendrà el futbol sala i el del 27 i el 28 de febrer tornarà al futbol 11, inclosa la primera catalana, malgrat que el 80% dels clubs no hi estaven d'acord. L'ens federatiu també ha anunciat que està treballant amb la Secretaria General de l'Esport per a que la represa es pugui fer en públic a les graderies. I d'altra banda, la Comissió Interterritorial ha proposat a la Federació que es reprengui la competició amateur i de futbol base el cap de setmana del 6 i el 7 de març, sempre i quan s'aixequin les restriccions.
En bàsquet, clara victòria del Barça sobre els Alguiris en partit d'Eurolliga. Els blaugranes van apallissar els lituans per 86-62 i es mantenen líders. I d'altra banda, el sorteig de la Copa de la Reina de Bàsquet ha emparellat l'Espar Girona i l'Estudiantes als quarts de final. Una competició que es disputarà en format bombolla entre el 4 i el 7 de març a València. El quadre també determina que en cas de superar els quarts, el rival de les gironines a les semifinals pugui ser el vigent campió, el Perfumeries Avenida, sempre i quan superi l'Encino.
I a l'enjoc de la xarxa es podrà seguir el duel de la primera estatal masculina d'handbol entre el Terrassa i l'Esplugues. Els del Baix Llobregat són segons a la taula, però davant tindran un equip amb ganes de retrobar-se amb la victòria. Els de Magí Serra, onzens, porten 5 jornades sense guanyar amb un balanç de 3 derrotes i 2 empats i necessiten puntuar per allunyar-se de la zona perillosa de la taula. El tècnic explica quin partit preveu.
Bueno, pues ens esperem un partit dur, no? Un partit de... agressiu, un partit de, com tu comentes, no? Que les defenses seran bastant dures i sobretot ens estem trobant que les defenses són més dures ara quan tenim a un jugador com el Marc López, no? Que l'estan matxacant molt. Llavors, amb això, pues, bueno, crec que serà un partit dur.
La Fundació Vilacases exposa al Castell de Vilaseca Agustí Centelles, testimoni d'una guerra 1936-1939. La mostra presenta 145 fotografies, entre les quals n'hi ha 35 d'inèdites que el seu fill Sergi va positivar a partir de negatius que no havien estat mai revelats. Aquestes tenen un valor incalculable i permeten contextualitzar molt millor la vida i l'obra del fotògraf.
I entre les pel·lícules que aquesta setmana arriben a la cartellera destaca Entre Nosotras, una pel·lícula francesa protagonitzada per dues jubilades que mantenen una relació en secret. També s'estrena 14 dies, 12 noches, un film ambientat al Vietnam, on viatja una dona després que la seva filla adoptiva mori tràgicament. I acabarem aquesta repassada amb la multipremiada Nuevo Orden, una distopia mexicana sobre les conseqüències de la desigualtat.
Vamos a buscar un nuevo hogar en un lugar bonito, un sitio solo para nosotras. Roma, ¿ya no quieres?
La francesa Entre Nosotras ens presenta la Nina i la Madeleine, dues dones jubilades que s'estimen en secret des de fa dècades. Per a la resta del món són simples veïnes, però van d'una casa a l'altra compartint una vida en comú. Un dia, però, un fet inesperat farà que la seva relació faci un tomb.
Es el Coliseo.
Qué raro, esa mujer se parece a la señora Adorno.
Los niños son la voz del mundo. En nombre de todos los huérfanos, gracias por su apoyo.
Hola.
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 ¿Has dormido bien?
Sí.
La filla adoptada de la Isabel mor en un tràgic accident i ella torna a l'orfenat vietnamita on la va conèixer per intentar tornar-se a connectar emocionalment. D'aquesta manera arrenca la canadenca 14 dies, 12 noches. De manera inesperada, la protagonista es troba amb la mare biològica de la noia i totes dues buscaran la manera de seguir endavant.
Si abrimos nuestra puerta, es como abrir el corazón. Por otro lado, si alguien nos hace daño, somos un poco rencorosos.
Oye, ¿qué haces? ¿Qué quieren?
Por bajar el arma.
La guanyadora del Gran Premi del Jurat al Festival de Venècia, la mexicana Nuevo Orden, comença amb un fastuós casament de l'alta societat que, de sobte, es converteix en una lluita entre classes que acaba portant a un cop d'estat violent. Des dels ulls d'una jove i del servei que treballa per la seva família, el film mostra com cau un sistema polític i en neix un de nou i terrible.
La xarxa de comunicació local.
the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. La tercera nit d'aldarulls en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél ha acabat amb almenys 8 detinguts. A Barcelona s'han repetit els enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra amb cremes de contenidors i danys al mobiliari urbà.
I pel que fa als ferits, el servei, el sistema d'emergències mèdiques n'ha atès 6 de caràcter lleu. S'ha tornat a aixecar també barricades, llançar pedres i destrossar vidres de locals i establiments. La resta de mobilitzacions a punts com Tarragona, Sabadell o Valls s'han desenvolupat aquest cop sense incidents. Mentrestant, Interior reitera que depurarà responsabilitats en el cas de la jove que ha perdut un ull, suposadament per l'impacte d'una bala de foam. De fet, el conseller Miquel Samper va més enllà i ha demanat una revisió urgent del model d'ordre públic a Catalunya.
D'aquesta manera arrenquem una vegada més el Notícies en xarxa. És divendres, dia 19 de febrer, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars destacats.
L'associació Irídia diu que la resposta policial als aldarulls d'aquests 3 dies posa en qüestió no tant el model d'ordre públic com si la necessitat d'establir un sistema d'investigació i control dels Mossos. Ho ha explicat el Notícies en xarxa el codirector de l'associació, l'advocat Andrés García, que considera una anomalia que siguin les associacions de defensa dels drets humans les que hagin d'obrir una investigació per arribar fins al fons de la qüestió.
Si ja a l'octubre de 2019 hi van haver-hi casos com aquests de bala de foam al cap quan és una arma de precisió, com és que es torna a repetir? Nosaltres ho diem molt clar, el que cal revisar no és tant el model d'ordre públic de Catalunya, sinó el model de control, avaluació i sanció del cos de Mossos d'Esquadra. Perquè podem tenir diferents eines policials, però si no tenim un sistema de control adequat i exigent, continuarà passant el mateix amb l'eina que sigui.
El govern té previst anunciar avui les restriccions que s'aplicaran a partir de dilluns en la lluita contra el coronavirus. El Procicat ha retardat la decisió davant l'evidència que s'ha frenat la millora de les dades. Salut ha advertit ja que no hi haurà grans canvis, sobretot pel que fa a la mobilitat.
En les últimes hores, el risc de rebrot no ha variat ni un punt i la velocitat de contagi ha tornat a augmentar d'una centèsima. Els nous contagis s'han tornat a costar els 2.000 i també s'han ocupat més llits a les unitats de cures intensives.
La Cambra de Comerç constata que l'ocupació es manté estable, però que s'alenteix la reducció de treballadors en expedients de regulació temporal al gener. El nombre d'empreses s'ha reduït a Catalunya més d'un 7,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En declaracions fa poca estona a la xarxa, Carme Poveda, que és directora d'anàlisi econòmica de la Cambra de Barcelona, ha remarcat el bon rendiment de la indústria i la construcció, en contrast amb les dades negatives de la restauració i el comerç.
La indústria, que s'està recuperant a bon ritme, en línia amb la recuperació del comerç internacional, també la construcció s'està recuperant, ho veiem amb les dades avançades de consum de ciment, però per altra banda tenim sectors molt afectats per aquestes restriccions, com som la restauració i el comerç, doncs que han aprofundit encara més la caiguda.
La Federació Catalana de Futbol ha ratificat l'inici de les competicions que donen accés a categories estatals, inclosa també la primera catalana, que arrencarà el 27 de febrer, tot i que el 80% dels clubs no hi estava d'acord.
9:04 del matí ara. Ara parlarem durant aquesta tercera hora del Notícies en Xarxa fins a les 10. Esbrinarem més coses de la Perseverance, la sonda espacial que ahir a la nit va arribar fins a Mart. Tot un esdeveniment que ens ha de permetre saber més coses sobre el planeta vermell. De seguida li preguntarem a Ignasi Casanova, que és científic planetari i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va seguir l'aterratge de la Perseverance en directe. Li demanarem que ens expliqui l'experiència i la importància d'aquesta expedició de la NASA. I bona part d'aquesta tercera hora la dedicarem també, com sempre, a la Covid-19. Passarem per un centre d'atenció primària per tal que ens expliquin in situ com s'ha reorganitzat des que va irrompre la pandèmia. Les consultes a dia d'avui estan pràcticament buides, s'ha potenciat l'assistència domiciliària i, sobretot, la telefònica. Visitarem l'ambulatori de Montnegre, a Barcelona, perquè ens ho expliquin. I finalment, la conversa tranquil·la d'avui serà amb la doctora Susana Jiménez, que és especialista en addiccions i porta la unitat de joc patològic de l'Hospital de Bellvitge. Amb ella analitzarem quin és l'impacte que generen les noves tecnologies a les nostres vides i el risc de caure en addiccions, ara que hem restringit tant la nostra vida social presencial. Tot això serà el tram final d'aquesta tercera hora. Ara fem una pausa i de seguida tornem amb aquests continguts. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
En aquesta secció hem parlat diverses vegades d'aquesta missió Gaia que estem intentant observar la galàxia, que l'estem veient amb nous ulls, estem aprenent molt sobre astronomia, sempre de la mà dels investigadors que tenim més a prop, dels investigadors catalans. Avui volem parlar dels últims avenços que hi ha hagut en aquest sentit. Ho fem amb la Carme Jordi. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Bé, hem conegut alguna cosa nova respecte a la forma de la galàxia.
Bé, com dius tu, Gaia, n'hem parlat altres vegades en aquesta ràdio. Té la particularitat que està mesurant les distàncies i els moviments, a més d'altres característiques de les estrelles de la nostra galàxia. I el fet de poder-ne mesurar les distàncies ens permet situar-les en l'espai. Clar, quan mirem el cel sempre les veiem com si estiguessin projectades amb una mena de volta celest, però no tenim la sensació de profunditat. I gràcies a aquestes mesures de Gaia sí que podem situar-les en la correcta distància. I això ens ha permès situar o fer el mapa correcte de la part central de la nostra Via Làctea. I aquesta part central sabíem a partir d'altres mesures del gas i altres mesures amb radiació electromagnètica que no és visible als nostres ulls, doncs sabíem que té una barra, però no l'havíem, diguem, vista mai en el sentit de la radiació que els nostres ulls poden captar. I gràcies, doncs, a la distància de les estrelles que podem mesurar, doncs ara hem pogut situar-les i saber quines estrelles pertanyen en aquesta barra, quines estrelles són entre nosaltres i la barra, no? I veure-la des del punt de vista, com dic, de la radiació òptica.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Thaís Trujillo.
Passant ara 8 minuts de les 9 del matí, dediquem els pròxims minuts d'aquesta tercera hora del Notícies en Xarxa a la que és, sens dubte, una de les qüestions del dia, l'arribada a Mart de la sonda espacial Perseverance després de 7 mesos de viatge. L'aterratge va ser ahir a les 10 de la nit, hora d'aquí, i es tracta de la cinquena sonda que hi envia la NASA per investigar el planeta vermell. Què és el que ens pot aportar la Perseverance que no hagin fet ja altres sondes espacials? Doncs li preguntem ara mateix a Ignasi Casanova, que és científic planetari i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ell i també altres científics van fer una retransmissió en directe de l'arribada de la sonda organitzada pel CCCB. Ignasi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia. Bé, primera pregunta obligada. Per què és tan important l'arribada d'aquesta sonda a Mart?
És cert que quasi bé ja és rutinari, no?, el fet de que s'envien missions cap a Mart, però s'ha de reconèixer que a Perseverance hi haurà un abans i un després. Té experiments que no s'han fet mai a una superfície planetària, porta un petit helicòpter, aconseguirà que voli el primer helicòpter en un altre planeta, porta instruments que ens permetran utilitzar l'atmosfera per produir oxigen, que això és molt important per quan enviem missions tripulades, i la ciència doncs està fonamentalment orientada a buscar indicis de vida en el planeta.
És a dir, que tot i que inicialment pogués semblar rutinari perquè ja hi han anat altres sondes, realment en aquesta ocasió es tracta d'un projecte, podríem dir-ho, més avançat o amb més contingut?
Si fem una analogia, per exemple, amb els cotxes, podem dir que en els últims 20 anys hem passat d'enviar un 600, un Seat, a enviar un Rolls-Royce, que és el que és el Perseverance. És veritablement espectacular la quantitat d'informació que es pot arribar a enviar a aquesta sonda.
Dèiem abans que va seguir en directe aquest aterratge en aquesta missió organitzada pel CCCB juntament també amb d'altres científics. M'agradaria que ens ho expliquessin per la gent que encara no hagi pogut veure aquestes imatges i que ens també comentis què és el que van ser aquests anomenats en el vostre argot 7 minuts del terror. En què van consistir?
És la part potser més emocionant de totes, perquè el Perseverance, la nau, arriba a Mart i quan entra en l'atmosfera, pel fregament amb els gasos, la temperatura puja moltíssim, fins a 1.300 graus, no? I té un escut tèrmic, òbviament, perquè si no es desintegraria. El cas és que quan està travessant l'atmosfera, precisament per culpa d'aquesta alta temperatura, no es pot tenir cap mena d'informació del que està passant. Tot està previst. Hi ha models que, diguem-ne, que la sonda ha d'anar sola, i durant aquests 7 minuts i escaig es diuen de terror perquè precisament no tenim cap mena d'informació si tot està anant bé o no. I és al final, quan es comencen a tenir imatges ja i es posa en marxa el radar que fa l'última aproximació sobre la superfície, que es pot descansar una miqueta, però no tenir cap mena de... No saber què és el que està passant, doncs és veritablement terrorífic, d'aquí la nomenclatura aquesta.
Després, quan es recupera ja la connexió i tota la informació, en aquest cas vau poder comprovar que no hi havia cap errada, que tot havia anat com estava previst i que l'operació d'aterratge havia estat tot un èxit.
L'aterratge absolutament perfecte. Fixeu-vos el que significa que enviar una sonda a 200 milions de quilòmetres, quasi bé 10 vegades la distància de la Terra a la Lluna, i aterrar amb una precisió de 60 metres. Va ser absolutament una de les fites més importants de la història de l'astronàutica, diria jo.
La velocitat de desacceleració també és importantíssima, no?
I tant, perquè, clar, quan arriba al planeta, la sonda va a 20.000 km per hora. I en uns pocs segons baixa fins a 1.000 i pico km per hora, que déu-n'hi-do també. L'última fase, després del desplegament dels paracaigudes, l'ha de fer baixar lentament i al final hi ha una grua, de fet, uns enllaços amb uns cables que la deixen suaument a sobre la superfície. Fixeu-vos el que significa passar des de 20.000 km per hora a un aterratge suau en uns pocs minuts. És veritablement impressionant.
I ara, a partir d'aquest aterratge espectacular que vosaltres imagino que heu viscut amb molta emoció, quan es començaran ja a rebre dades o informació o tot el que faci referència a aquestes aportacions que pot fer aquesta sonda? Quan començareu ja a poder treballar?
La primera dada va ser, de fet, la fotografia panoràmica que ja va enviar als pocs minuts, de fet, de l'aterratge. Ara el que s'ha de fer és comprovar que tots els sistemes funcionen correctament, que tota l'energia arriba als instruments que han d'arribar. Això típicament dura entre un i dos dies, segons la complicació de l'instrument. Hi ha un braç robòtic que s'haurà de bellugar una mica per comprovar també que es pot moure com està previst, i mica en mica, perquè aquesta nau té molts subsistemes diferents, s'aniran posant en marxa, de manera que es preveu que potser aquest cap de setmana ja començarem a tenir les primeres imatges d'alta resolució de la superfície del planeta, del lloc on va aterrar el Perseverance.
I a més, a hores d'ara, l'antecessora del Perseverance, si no m'equivoco, és la Curiosity de l'any 2012, encara està a mar, no? Com es complementaran a l'hora de fer aquesta recerca sobre el terreny, totes dues?
De fet, hi ha dues antecessores, la Curiosity i la InSight, que es va enviar fa 3 anys. Es complementen en el sentit que cobreixen diferents zones. Penseu que una de les coses més importants que hem d'assegurar és que la missió aterra amb èxit, no? Perquè si no, tota la ciència que es preveu doncs no serveix per res. Aleshores, els enginyers i enginyeres de vol el que s'asseguren és que aterren en un lloc el menys problemàtic possible, o sigui, que sigui el més pla possible. Curiosity està força lluny de Perseverance i per això els està donant una altra visió d'un lloc llunyà de la Terra. És com si arribessin a un desert i d'una banda anéssim al desert de Gobi aquí a la Terra i d'una altra al desert del Sahara, no? Doncs ens ajudaria a entendre una mica quina és la varietat en geològica, al principi, que hi ha en dos llocs.
És a dir, estem coneixent diferents parts de Mart. El que sí que està clar és per ara aquestes expedicions no estan tripulades, però no sé si són l'avançala de futurs viatges a Mart amb tripulació.
Això és el que es pretén. De fet, com he comentat abans, el fet que Perseverance porti el primer experiment d'explotació de recursos marcians, i en aquest cas el recurs és la mateixa atmosfera, que està feta de diòxid de carboni i de la qual extraurà l'oxigen, doncs veure com de fàcil o difícil és extreure oxigen de l'atmosfera permetrà, entre altres coses, plantejar quant d'oxigen es pot utilitzar per alimentar, diguem-ne, les futures missions tripulades.
És a dir, tu consideres que les característiques de Mart que coneixem a dia d'avui permetrien algun dia que l'home trepitgés aquest planeta?
I tant, sense cap mena de dubte. L'única cosa és que ens hem d'assegurar que la tecnologia per portar humans i retornar-los de manera segura doncs està tota a punt.
I això, de quin termini estaríem parlant, Ignasi?
Quan parlem de terminis, sempre hi ha moltes coses, no només ciència i tecnologia, també hi ha política, hi ha situació econòmica, hi ha pandèmies, oi que ningú ens ho esperava amb això fa una mica més d'un any, però el que sí que és cert és que es preveu, si tot va com està planejat, que hi hagi una missió que vagi potser d'aquí 10 anys i porti mostres cap a la Terra, o sigui que vagi precisament a trobar-se amb el Perseverance i agafar les mostres que ha triat el Perseverance per portar-les cap aquí a la Terra, i després d'això, doncs els més optimistes diuen que potser podrien arribar humans d'aquí doncs, a finals de la dècada dels 30 o principis de la dècada dels 40.
Doncs esperarem a veure si això s'acaba complint i ho podem veure amb els nostres propis ulls. Ignasi Casanova, científic planetari i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, gràcies.
Notícies en xarxa, l'actualitat de més a prop.
La L'erupció de la pandèmia ens ha fet canviar molts hàbits i ha obligat a modificar profundament l'atenció sanitària a tots els nivells. Només cal apropar-nos avui dia a un centre d'atenció primària per veure com ha canviat el panorama de les sales d'espera, que està molt lluny de les consultes plenes de vessar que teníem no fa pas tant de temps, aproximadament fa un any. Com s'han adaptat a aquesta nova realitat? On són ara els pacients? Què passa amb els pacients no Covid? Doncs avui anem a veure directament un centre d'atenció primària al Cap Montnegre de Barcelona per parlar amb la Raquel Mir, que és professional d'atenció al ciutadà d'aquest centre. Raquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns com ha canviat l'atenció dels pacients als ambulatoris en aquest últim any, amb l'any de la Covid.
Doncs ens hem adaptat a les necessitats dels pacients. I hem obert altres vies perquè puguin accedir a nosaltres.
Els centres d'atenció primària...
Per exemple, hem ampliat línies de telefonia, el correu electrònic, hem obert un correu electrònic perquè puguin contactar amb nosaltres, i també la pàgina web de la cita prèvia, que ja estava habilitada, també poden contactar amb nosaltres.
Però, Raquel, són...
D'una forma fàcil i àgil perquè no es despesin fins aquí.
Perdona?
Que també en l'antiga pàgina de la cita prèvia es poden accedir a nosaltres.
Perfecte. És que t'escoltem amb una mica de retard i amb bastant soroll de fons. Entenc que estàs al carrer. Raquel, deies, ens hem adaptat...
Sí, estem al carrer, aquí a la porta del centre.
I hi ha moviment, eh? Es nota que és el centre de Barcelona.
Sí, hi ha moviment, sí.
Dèiem que us heu adaptat a les necessitats dels pacients, però entenc que el procés d'adaptació ha estat considerable, no només per als pacients, sinó per tot el personal sanitari, és a dir, els primers que s'han hagut d'adaptar a aquests canvis han estat els centres d'atenció primària, que van passar pràcticament d'atendre els pacients amb diverses patologies, com aquell qui diu, a estar tancats, perquè van arribar a estar tancats durant una temporada, a després anar reobrint progressivament, però només per atendre presencialment de forma gairebé exclusiva els pacients de Covid. A dia d'avui, en quin moment esteu i quina atenció presencial esteu donant? Em refereixo a pacients que no tenen res a veure amb la pandèmia.
Sí. Nosaltres en cap moment vam tancar. Sí que ens vam reduir l'aforament i fèiem visites que necessitaven atenció al dia, però no hem tancat en cap moment de la pandèmia. Actualment nosaltres visitem de forma presencial aquí al Cap Montnegre entre 600 i 700 pacients, de forma presencial.
I abans de la pandèmia?
Estan inclosos els que han de venir. Abans de la pandèmia fèiem més presencialitat, però en el fons ara actualment, que és el que m'heu preguntat, no només fem visites del dia com urgències, també continuem amb els seguiments i controls de pacients que no tenen res a veure amb simptomatologia Covid i que estan rebent una atenció adequada per part dels seus facultatius, tant administratius, infermers o medicina.
I s'ha produït si ho podríem dir així, una llista d'espera o un retard en l'atenció a persones que necessitaven veure un metge, que no tenien cap patologia relacionada amb la Covid, però que han hagut de retardar aquesta cita, i ara us trobeu potser amb un cert col·lapse als centres d'atenció primària i també amb un retard en diagnòstics de malalties que de vegades es detecten per primera vegada als centres d'atenció primària i després ja es deriven als especialistes, però que en aquesta ocasió potser aquest diagnòstic arriba amb mesos de retard.
Potser va afectar més al principi, no? Quan estàvem adaptant i no sabíem el març, l'abril, però actualment hem renovat l'activitat al centre i hi ha accessibilitat total als sanitaris. És veritat que hi ha un cribatge per part del facultatiu. Primer truquen i decideixen el que s'ha de venir a visitar el centre i el que es pot fer de forma telemàtica. Però és el que dic, actualment es fan controls, seguiments i es pot fer tot com abans.
De tota manera...
Nosaltres actualment no tenim llistes d'espera. Aquí al centre.
No teniu llistes d'espera. I aquesta atenció presencial que combineu també amb la telemàtica i amb la telefònica, Es tractaria d'una situació provisional que tant pacients com professionals sanitaris voleu que quan s'acabi la pandèmia es torni a una normalitat i pràcticament el 100% d'aquesta atenció sigui presencial, o també hem obert vies, com ha passat per exemple amb el teletreball, a situacions i a maneres de treballar i de fer que es podrien quedar implementades en el futur a posteriori i quan la pandèmia ja s'hagi acabat?
Jo crec que ja no tornarem com abans perquè hem trobat una via de treballar millor. És a dir, tant l'usuari com els professionals hem vist que moltes coses es poden resoldre de forma telemàtica. I llavors hi ha diversos usuaris que ens han agraït que molts tràmits es puguin fer via e-mail, via telèfon i no s'hagin de desplaçar fins aquí. Llavors el que sigui necessari continuarà sent presencial i tot el que es pugui evitar en benefici de l'usuari i del professional ho farem de forma telemàtica.
Entenc, Raquel, que s'està donant un tracte preferent a l'assistència presencial als pacients d'edat avançada que potser amb els mitjans telemàtics no hi estan tan avesats i els costa més. En aquest cas, vosaltres sí que prioritzeu que sigui una visita, una cita en directe cara a cara, tu a tu amb el metge?
Exacte. Sempre té l'última paraula el sanitari, però nosaltres, els que estem aquí als taulers, d'atenció a l'usuari, veiem que el pacient que ve més al centre són les persones de risc, que tenen patologies cròniques, majors de 80, de 90, i que necessiten una atenció presencial més que la gent jove o que no té patologies cròniques.
I detecteu si hi ha una certa por per part dels ciutadans d'acostar-se fins als centres d'atenció primària? Gent que encara pensa que si hi va és probable que es contagi de la Covid-19 i llavors va posposant aquesta visita potser també en detriment de la seva pròpia salut?
Al principi, quan vam començar a reanudar l'activitat normal al juny, una mica sí, però ara, actualment, com han vist que seguim totes les mesures de seguretat que ha portat el departament, com facilitar mascaretes quirúrgiques, rentat de mans, distància, temperatures a l'entrada, veiem que estan molts més segurs i que venen sense cap por.
Doncs Raquel Mir, professional d'atenció al ciutadà d'aquest centre d'atenció primària Montnegre, situat a la ciutat de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos explicat un exemple. No té per què ser exactament igual a tots els centres d'atenció primària, però hem pogut conèixer com esteu treballant a dia d'avui, quan pràcticament ja ha passat un any des de l'inici de la pandèmia, amb els vostres pacients. Que vagi molt bé, bona jornada.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon
dia. Bon dia.
Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de les addiccions. Fins ara.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Si hi ha una cosa que m'agrada tant com sentir l'escalfor del sol a la pell, és veure la llum de la lluna a les nits fosques. Encara que no sempre es pot veure, de vegades, com diu el poema d'avui, es queda amagada dins de la gola d'un llop. Tornem a ser a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, aquesta vegada convidats per el Nordin. Amb ell llegirem un poema que parla d'ella, de la lluna. Hola, Nordin.
Hola.
Ens fa molta il·lusió que hagis triat un poema que parli de la lluna. Per què t'agrada aquest astre?
Perquè és molt bonic. Quan la vaig escollir, la lluna i això me va interessar molt i me'l vaig escollir.
Doncs em sembla fantàstic. Com t'agrada més, la lluna? Plena? Petita?
A mi m'agrada més plena.
I la poesia, també t'agrada?
Pues esclar.
Que bé, perquè a nosaltres també ens agrada la poesia i ens agrada la lluna.
Gràcies.
Com es diu aquest poema?
La lluna.
I saps qui l'ha escrit?
Miquel Obiols.
Què et sembla si comencem?
D'acord.
Avui el Nordin ens porta un poema que parla d'un dels astres més bonics que coneixem i que es diu així, La lluna, un poema escrit pel Miquel Obiols.
Aquella nit era més fosca i més profunda que la gola d'un llop. La lluna s'havia ficat en una cova per no fer claror. Les estrelles van apagar la llum i la terra, que una voluminosa pilota desinflava, jeia sobre un matalàs de núvols tou. El cel semblava un immens vellut negre que embolocava la terra.
Moltíssimes gràcies, Nadir. Nosaltres farem com el Miquel Obiols quan escriu poesia. Tornarem a ser aquí, enllumenats per la llum d'aquesta lluna tan bonica, al proper Embaladits. Adeu!
Adeu!
Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la Xarxa de Comunicació Local.
Xarxa de Comunicació Local. Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Taís Trujillo.
Dos quarts de 10 ara del matí continuem abordant qüestions vinculades a la pandèmia, perquè si alguna cosa ha fet aquesta pandèmia és enfortir la presència de les noves tecnologies, amb les seves coses bones i les que no són tan bones. El confinament total durant la primavera i les limitacions constants als nostres hàbits de sempre ens han obligat a restringir la vida social presencial i augmentar la vida teleconnectada. Això té riscos i les xifres, de fet, així ho demostren. Passem més hores davant dels dispositius electrònics, com ara el telèfon, les tauletes, els ordinadors, i el problema pot arribar quan aquestes circumstàncies no es poden controlar i es converteixen en addiccions. D'aquesta qüestió en volem parlar en aquesta última mitja hora del Notícies en Xarxa amb la doctora Susana Jiménez, que és psicòloga clínica i cap de la unitat de jocs patològic i d'altres addiccions de comportament de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En aquest últim any, efectivament, s'ha notat molt els efectes de la pandèmia en les addiccions. Heu notat un increment de persones que han desenvolupat aquestes addiccions?
De moment, que hagin arribat a l'hospital i en general als dispositius assistencials de Catalunya, sembla que no. Sembla que no, i això té una raó, i és que segurament doncs els pacients triguen més en el metge de capçalera per demanar les derivacions. Hi ha hagut una situació de tancament de locals de joc presencial durant uns mesos, tampoc apostes esportives. És a dir, que el que estem pensant, hipotetitzant, és que d'aquí uns mesos veurem l'efecte real de tota aquesta situació a les consultes, perquè el que sí sabem és que en població general efectivament hi ha hagut un augment, un increment, i mostra d'això seria doncs el número d'autoprohibits que ha publicat la Direcció General d'Ordenació del Juego sobre el joc online, i que es veu que hi ha hagut un increment significatiu respecte a l'any anterior, tenint en compte que les persones que fan una autoprohibició voluntària del joc doncs són persones que tenen problemes de joc, doncs evidentment hi ha hagut un increment. Però tot això creiem que trigarà uns mesos en arribar realment a les consultes.
Ens crida l'atenció que deies que hi ha gent que encara no ha anat al centre d'atenció primària per iniciar aquest circuit a la recerca d'ajuda. És el més habitual que una persona que desenvolupa una addicció vagi al seu metge de capçalera perquè n'és conscient i ho digui, ho comuniqui, perquè a partir d'aquí l'adrecin a especialistes? Això és el més normal?
Doncs no, sovint és la família que fa el primer pas, la família que parla amb la persona afectada, i tot i que aquella persona reconegui que potser ha perdut el control, no?, del joc o dels videojocs o una altra addicció comportamental, sí que li costa fer aquest pas, i té la sensació de que potser és un mal moment, que ja ho controlarà, i és la família, fins i tot, que va al metge de capçalera i demana aquesta sol·licitud per arribar a les consultes.
Perquè a més també pot haver-hi la situació que ara hi hagi gent que hagi incrementat molt el seu ús de les noves tecnologies, que hagi iniciat una addicció que potser abans no tenia, però que ho atribueixi a les circumstàncies de la pandèmia i que pensi que quan la situació torni a la normalitat la seva vida també ho farà i aquesta addicció desapareixerà per si sola o per les noves situacions que viurà. Això és així o un cop hem iniciat l'addicció, ja encara que les circumstàncies varin, nosaltres continuarem tenint-la?
Home, possiblement, si en el moment que s'ha perdut l'autocontrol d'aquella conducta, és difícil, no? Sobretot depèn de l'impacte que tingui la importància en la vida de la persona, és difícil que un mateix doncs pugui regular, disminuir, controlar, però també és possible que hi hagi persones que ho aconsegueixin. Però el que és clar, sens dubte passa que des de que perdem el control fins que arribem a tenir aquella consciència de caram, això no pot ser, de fer alguna cosa, i arribem a fer aquest pas d'anar al capçalera i arribar a les unitats especialitzades, passa un temps. De fet, en el joc presencial, en el joc d'aposta presencial, solen passar de 5 a 7 anys des d'això que hem començat a jugar fins que doncs fem aquesta sol·licitud de tractament. En el joc online això és molt més ràpid, sobretot en persones joves. Sovint és un any, dos anys des de que inicien el problema fins que arriben a consultar. I amb noves tecnologies, videojocs, també és variable, perquè sovint són persones jovenetes, nois jovenets, que encara els hi costa més tenir aquesta motivació i aquesta consciència del problema. I aquí sí que les famílies són les que apreten per venir.
Perquè què és el que marca la línia per saber si tenim o no una addicció? Perquè col·loquialment, els que no som experts en la matèria, podem veure gent que està fent un ús excessiu de les pantalles, dels mitjans telemàtics, i pensar o dir, és addicte, no? Però entenc que deu haver-hi un criteri objectiu, un criteri clínic que els professionals apliqueu per tal de separar i d'esvair el dubte sobre si aquella persona té o no té una addicció. Què és el que ho marca?
Sí, habitualment hi ha tres criteris, tres símptomes com molt nuclears, que és la importància en la vida de la persona, de manera que acaba desplaçant la resta d'interessos, obligacions, responsabilitats. Després és la pèrdua d'autocontrol i la persistència en aquesta conducta malgrat totes les conseqüències negatives que tens, malgrat els problemes no pots frenar-ho i persisteixes. Aquests són com tres criteris molt importants, n'hi ha d'altres però aquests serien molt definitius.
I les conseqüències negatives sovint són conseqüències que es produeixen però que potser la persona no les detecta, no? Això és el que podria veure per exemple la família, però el que està en aquesta addicció no considera que allò estigui tenint conseqüències negatives perquè s'ho està passant la mar de bé.
Sí, s'ho passen la mar de bé al principi del trastorn, al principi de l'evolució. Després ja no hi ha tanta gratificació per aquesta conducta. No pots aturar-la, n'ets conscient en algun moment que tens problemes econòmics, que tens pèrdues, però necessites continuar per, d'alguna manera, induir-te o tranquil·litzar-te o fugir d'estats emocionals negatius. Per tant, en les addiccions comportamentals, la gratificació, l'estímul, l'excitació, sobretot és al principi. I això en els homes, perquè en les dones habitualment en joc d'aposta comencen més tard a jugar i habitualment des del principi no hi ha gratificació. Juga per desconnectar de sensacions de solitud, d'aïllament, de frustració amb les seves vides. O sigui que, bueno, aquest component doncs més estimulant, més gratificant, això no seria tan habitual durant tot el procés del trastorn. Però sí que és veritat que la família veu més les conseqüències que el propi pacient. Sovint minimitza o té la sensació bé que té un deute, problemes econòmics, però que obtindrà un premi, podrà solventar la situació i no tornarà a jugar, no? Habitualment hi ha com una sèrie de biaixos cognitius, de fantasies, de pensaments màgics o de creences errònies entorn a aquesta activitat.
I s'ha de tractar des del punt de vista mèdic, clínic, aquesta patologia, però entenc que també necessitaria o requeriria de la col·laboració de la situació legal, no?, respecte a aquestes pàgines web, aquests llocs d'apostes. En aquest sentit, tal com està la legislació vigent, que fins i tot se n'ha fet publicitat d'aquest tipus d'empreses, què és el que hauríeu de demanar perquè us ajudessin una mica més a combatre aquestes addiccions, que no us trobéssiu tan sols els que ho feu des del punt de vista terapèutic, quan veieu que després la realitat que s'imposa és que allò és una oferta àmplia, que està tot arreu i que l'accés és fàcil?
Exacte, sí, sí, i aquest és un dels factors de risc més important. No és mai un únic factor de risc, la publicitat n'és un, el que comentes de l'accessibilitat, l'oferta, un també molt important, i després també es combinen altres factors individuals, trets de personalitat, situacions d'estrès, capacitat per afrontar problemes, fins i tot hi ha aspectes de predisposició a nivell biològic, aspectes genètics, neurobiològics, i és una mica la interacció de tots aquests factors. Però indubtablement publicitat i tots aquests aspectes ambientals que dèiem compten molt, i per suposat el que necessitem i demanem és doncs treballar en la línia de la prevenció i de la protecció de l'usuari i del consumidor. Evidentment que hi ha persones que poden jugar doncs per entreteniment, sigui el joc d'aposta o els videojocs o qualsevol altra addicció comportamental, però hi ha altres persones doncs que perden el control d'aquesta conducta. Especialment, per exemple, en el cas de la publicitat, els nens, no?, i els adolescents estan molt més exposats, perquè encara doncs no tenen aquesta capacitat a nivell cognitiu, no?, d'anàlisi crítica del missatge de la publicitat. Per tant, aquest és un tema important. En aquest sentit, hi ha hagut doncs un pas molt important també de regulació i d'una nova normativa que, bé, doncs esperem que ja molt aviat entri doncs en vigor, i que limitarà la publicitat només entre 1 i 5 de la matinada, és a dir, que estarà força més controlat aquest tema. Però efectivament en això, en la limitació del control de l'edat, perquè encara hi ha una dada espectacular, i és que els estudis apunten que més del 35% de les persones amb problemes de joc han començat a jugar abans de l'edat legal, sabent que aquesta és una variable de risc fonamental. Per tant, aquí també hem de millorar. Tenim el tema de les màquines escurabutxaques, que sí que és veritat que anem veient canvis de perfil, i anem veient doncs que cada vegada els joves estan més atrets pel joc online, l'aposta esportiva, no? Però indubtablement tenim un percentatge molt important de pacients que continuen jugant a les màquines d'escurabutxaques, especialment dels bars. Per tant, tenim aquí molts temes que crec que com a societat podem avançar.
El millor consell que donaríeu seria que no es comenci, perquè si es comença hi ha moltes possibilitats d'enganxar-se, o es pot fer amb mesura? I és aquest equilibri una opció, o directament no és recomanable jugar en cap cas?
No és recomanable jugar abans de l'edat legal, per suposat, i no diríem que no existeixen persones que juguen en control, evidentment que sí, però indubtablement el joc té un potencial addictiu, i sobretot el que ens preocupa és el tema de l'aposta esportiva, que és el joc més normalitzat, que sovint s'associa, no?, a l'esport com a activitat saludable.
Exacte.
I per tant, doncs, no?, un adolescent pot veure el joc de la màquina o, no sé, de la ruleta, doncs, com un joc d'aposta i que té un risc, i en canvi l'aposta esportiva no, perquè són apassionats de l'esport, perquè tenen coneixements, habilitats, perquè el practiquen, perquè, i els hi sembla doncs que bé, no hi ha cap risc. En aquí també doncs pensem que a nivell preventiu, a nivell de campanyes de sensibilització, podem fer molt per ells, jovenets, per famílies. Ara, el que sí, el missatge és quan més tard iniciem la conducta de joc, quan, no?, a més edat, doncs molt millor. Això indubtablement.
Perquè a dia d'avui el perfil més habitual és aquest dels joves que juguen online.
Sí, l'edat està disminuint, ho estem veient, no? Si mirem trajectòries, tendències des de 2005 fins ara, és evident que els joves menors de 25 anys estan augmentant en prevalences de persones que consulten, eh? Això ja em refereixo a mostres clíniques, a persones que ja han desenvolupat el problema de joc, i això està pujant. Són més joves, més atrets per l'aposta online, que a més doncs és tan accessible, i per primera vegada també estem començant a veure casos de noies joves que arriben a consulta, que això és un fenomen absolutament estrany, perquè ni aquí ni enlloc arreu del món, perquè com dèiem la dona comença a jugar a una edat més avançada, 35, 40, 45 anys, i ara per primera vegada tenim noietes de 21, 23 anys que comencen a jugar online, aposta esportiva també, o altres tipus de joc online.
I a què atribuïu aquesta incorporació de la dona en aquest grup de risc?
Bé, doncs el joc online és que segurament doncs disminueix aquest estigma, no, del joc. Possiblement són noies que dirien doncs que mai es posarien davant d'una màquina d'un bar o anirien al casino soles a jugar, però en canvi doncs, no, a casa, en la intimitat de les seves habitacions, moltes vegades desconnecten i regulen també estats emocionals negatius a través d'aquesta activitat. Per tant, tot i que evidentment les diferències són molt importants, el joc és molt més prevalent entre els nois que les noies, però sí que tot el mercat de joc online, de l'aposta esportiva, està canviant una mica aquests perfils.
Què recomanaries a les famílies d'aquests joves que comencen a detectar que hi ha un comportament allà que no és del tot adequat, que no és correcte, que tenen potser sospites, però que m'imagino que en molts casos tampoc saben quina és la magnitud del problema? Com poden començar a investigar primer què està passant i després, un cop ja tenen la confirmació, a començar a ajudar-los d'alguna manera sense que ells creïn aquesta barrera, aquesta paret que sovint els joves poden aixecar entre ells i la seva família?
Sí, és que realment no és fàcil, eh? No és fàcil i sempre aconsellem a les famílies que parlin amb ells, que parlin a veure, amb un to de tranquil·litat, sense drames, sense culpabilitzar, tampoc sense posar etiquetes. Això és el pitjor que poden fer. Senzillament diem, mira, no sabem si hi ha un problema o no, hem detectat, no sé, situacions econòmiques, no, no tens mai diners, ens han dit doncs que en demanes, o el teu germà ens ha explicat que tal, que anaves curt de diners, què és el que està passant aquí? Potser no hi ha cap problema, potser som uns exagerats, però en qualsevol cas mirem-ho, si et podem ajudar, o fem una única visita, una sola consulta, i si no estàs a gust a la consulta, t'aixeques i ens anem tots. Però provem, mirem i a veure si això s'ha escapat de control o no, perquè segurament és molt fàcil i ens pot passar a tots. És a dir, evitem etiquetes, culpes, perquè és que no hi ha culpes i la culpa no ajuda en absolut, sinó donem ajuda i acompanyem en el procés de reconeixement.
Aquesta primera visita és al doctor de capçalera, al centre d'atenció primària. A partir d'aquí, on anirien aquests joves?
Sí, doncs a les unitats especialitzades. De fet, a Catalunya tenim una situació fantàstica en el sentit de que disposem d'11 unitats assistencials orientades a les addiccions comportamentals. Moltes vegades el jove ni tan sols va al capçalera, la família va al capçalera, demana la derivació i ja aquesta primera consulta es pot fer a la unitat especialitzada. No hi ha llistes d'espera, per tant, doncs, des de que ens arriba la petició, en general a totes les unitats fins que atenem aquella persona passen pocs dies, menys de 10 dies, per tant, doncs, no costa res i bé, aquella persona, aquell jove es trobarà això, en un ambient d'això, de confiança, de tranquil·litat, sense estigmes, sense problemes, sense culpa, i únicament mirant si podem ajudar o no, si pot ser que hagi perdut el control o no amb aquella activitat.
És positiu que no hi hagi llistes d'espera. No sé si això significa que hi ha prou recursos per abordar aquesta problemàtica o que hi ha poca gent que s'hi acosta.
Sí. Bé, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una mitjana de nous casos anuals que està sobre uns 350 nous pacients cada any. I les altres unitats també tenen doncs una activitat assistencial important. Bé, afortunadament aquest model està, no, funcionant i podem doncs això oferir tractament especialitzat doncs ràpidament. Per tant, bé, ja et dic, és una situació diferent a altres comunitats autònomes, que bàsicament l'atenció al tractament a aquests pacients passa per les associacions de jugadors. Hi ha alguna unitat també, algunes en hospitals públics, algunes en universitats, però aquesta situació de Catalunya, doncs la veritat que és molt positiva.
I de mitjana, quant de temps tarda una persona des de que entra en aquest circuit fins que pot dir d'alguna manera, tot i que entenc que passa com amb altres addiccions que sempre estaran en una certa zona de perill de recaiguda, no? Però fins que pot dir per ara almenys ja estic curat? Això és un procés molt llarg?
Sí, no tan llarg, no tan llarg, sorprenentment, perquè en el moment que el pacient té motivació i consciència del problema i està disposat a fer el canvi, no que l'imposin de fora, sinó que surt d'ell aquesta voluntat de canvi, no és tan complexa. Són 4 mesos de tractament intensiu, una sessió setmanal. Molts pacients poden fer teràpia grupal i els resultats són molt bons. D'altres necessiten una intervenció individual perquè a banda del joc a vegades tenen altres trastorns associats o bé trastorns per ús de substàncies, en el cas dels nois és més freqüent, o en el cas de les dones, doncs, quadres depressius, problemes d'ansietat, o a vegades no disposen d'un familiar, d'un coterapeuta que designem, no?, com algú a casa que ens ajuda a tirar endavant les pautes del tractament. Llavors aquestes persones fan el tractament a nivell individual, però són 4 mesos, per tant, això, 16 sessions més 2 anys de seguiment, que són visites de seguiment, de control, al cap d'un mes d'haver acabat aquesta fase intensiva, 3, 6, 12 i 24 mesos fins a l'alta definitiva. És a dir, tot el procés des de la primera visita són 2 anys i mig. Per tant, no és tant temps, sobretot tenint en compte que la fase intensiva són 4 mesos.
I aquestes persones, l'objectiu o el que busqueu és que tinguin zero contacte amb aquest tipus de jocs o poden, un cop han après a fer-ne un ús més racional i més mesurat, consumir-los amb precaució?
Doncs hi ha una gran diferència. En el joc d'aposta es recomana l'abstinència definitiva de tot tipus de joc d'aposta, no únicament el problemàtic, sinó tot. És el que de moment els estudis apunten que és més eficaç, i en canvi en els videojocs i noves tecnologies és aprendre a fer-ne un bon ús. De vegades en els videojocs, com que hi ha videojocs que tenen més potencial addictiu, sí que es recomana deixar aquell videojoc, no? Aquests de, que són de multijugador, aquests èpics tipus Fortnite, LOL, WoW, aquests tenen, requereixen molta inversió de temps perquè juguen en grup i bé, el potencial addictiu és important, i sovint recomanem deixar aquests jocs i potser passar-ne a jugar a d'altres, però en general el que es recomana és això, fer un bon ús, i s'ha demostrat que és possible. És possible perquè evidentment el que no és possible és donar l'esquena, no?, a una vida sense dispositius i sense fer servir internet.
I en el cas de la gent que juga, com deies ara, en els jocs grupals que no involucren diners de pel mig, és més difícil detectar que això és una addicció i que hi ha un problema, perquè ho considerem més una opció d'oci, però en el moment en què aquella persona no està perdent diners i no s'està arruïnant, sembla que no sigui tant un problema, sobretot ara que poden sortir poc de casa, no?, com si diguéssim. En aquest sentit, és més complicat detectar-ho.
Sí. Bé, no hi ha la qüestió econòmica parcialment, perquè ara la indústria del videojoc ha tret aquests productes que, no, que es coneixen com les skin gambling, les slot boxes, que són aquestes caixes sorpreses que, doncs, tu estàs invertint uns diners per comprar un accessori o millorar el joc, però no saps què compres realment, sinó que bé, doncs, et sortiran potser accessoris que són molt comuns i que ja tens, i això et generarà aquella sensació de que has perdut uns diners i que també els vols recuperar venent aquests accessoris, a vegades a través del propi videojoc o a vegades a través del mercat així obert. Per tant, també això són formes de joc encobert, joc d'aposta encobert, en definitiva, i de fet hi ha països que ja ho han regulat, Bèlgica, Holanda, i Xina també ho està estudiant. Però sí que és veritat que el tema econòmic en els videojocs doncs no té la mateixa magnitud. De tota manera, si recordem aquells criteris, no, és com l'activitat de videojocs desplaça qualsevol altre interès, responsabilitat, per tant, doncs, seran joves que invertiran moltíssimes hores, que, no, fracassaran en els estudis, que si estan treballant hi haurà absentisme, etc. És a dir, la família també tindrà indicis de que això, no comparteixen temps, ni els àpats, ni estan aïllats, tancats a les seves habitacions, i qualsevol altra activitat passa a segon terme. Per tant, doncs, també podran intuir que per aquí, doncs, hi ha un problema.
I entre que es detecta i que es comença a fer un tractament, per exemple, ara en aquesta temporada de pandèmia que hem tingut difícil l'accés a l'atenció primària, a casa la prohibició seria una bona solució, o això només genera encara més ganes de jugar i un efecte contrari al que es busca?
Ah, doncs sí, ho dius molt bé, perquè no ho aconsellem, sobretot si hi ha un nivell de dependència molt important, aquestes actituds que a vegades, clar, la família desesperada no sap com fer-ho, treu internet o amaga el dispositiu, pot generar realment reaccions, crisis importants de, bueno, doncs de violència contra objectes o contra els familiars, o amenaces de suïcidi o suïcidis. Per tant, no es recomana, esperem, consultem, vull dir, poden trucar directament a les unitats i segur que, i a més a primària possiblement tampoc no tindran problema, però si no, la majoria d'unitats disposen de correus electrònics també per fer consultes, i si no, tenim el telèfon. I val més que ja tot això ho fem en un context d'això, de tractament. Ens hem de donar un temps, ens hem de donar un temps, sobretot amb els nois de videojocs, per millorar aquesta motivació. Moltes vegades no podem començar realment amb les pautes de tractament fins que han passat a vegades mes i mig, perquè no estan preparats, no poden, o a vegades fins i tot verbalitzen, sí, vull provar a disminuir, però arriben a casa i es continuen connectant perquè no poden encara, doncs, tolerar la sensació aquesta de craving, de necessitat d'urgència que tenen. Per tant, ens ho hem d'agafar en calma.
Hem parlat molt d'aquesta addicció al joc, però hi ha altres addiccions relacionades amb internet, per exemple, el consum excessiu de xarxes socials. És igual de perillós? Costa igual de tractar?
Doncs la veritat és que tenim pocs casos, i això doncs ja apunta a que possiblement la majoria de persones poden acabar regulant més o menys aquest consum sense que tingui un impacte tan, no, devastador, tan dramàtic en les seves vides. De fet, ara per ara, en els manuals diagnòstics de trastorns mentals, les dues úniques addiccions comportamentals reconegudes són el joc d'aposta i els videojocs. Tot i que un gran col·lectiu de professionals, investigadors amb que treballem en compra compulsiva, addicció al sexe i altres addiccions, sabem que també existeixen, i el que hem de fer és publicar i fer més recerca en aquesta línia, doncs, per, no, aportar evidències empíriques de que realment hi ha persones que també perden el control amb la compra, amb el consum, i que aquesta conducta acaba tenint una repercussió també molt important. Xarxes socials, tenim algun cas concret? Habitualment afecta més a les noies que als nois. Habitualment el que veiem és que, bé, hi ha com un grup de noies, doncs, que darrere hi ha problemes molt importants de baixa autoestima, d'introversió, de símptomes depressius i d'ansietat francs, que a l'ús d'aquestes xarxes socials encara augmenten més, doncs, perquè no aconsegueixen, no, doncs, el reconeixement, la gratificació, doncs, que necessitarien o busquen en aquell moment. I en canvi també hi ha un grup, no, doncs, de noies que al contrari, no, doncs, que tenen alts nivells d'extroversió i busquen aquesta estimulació constant a través de les d'això, de les xarxes socials, i que a més també reben, no, aquest reforçament positiu.
Doctora Susana Jiménez, cap de la Unitat de Joc Patològic i altres addiccions comportamentals de l'Hospital Universitari de Bellvitge, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la xarxa, per haver-nos parlat d'aquestes addiccions perilloses però que tenen solució, que en dos anys i mig aproximadament es poden tractar i es poden solventar. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
I el Notícies en Xarxa torna dilluns puntualment.